Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Artur Mas ha afirmat que els independentistes ni són prou ni han fet prou per imposar res. El president del PDeCAT defensava ahir durant l'executiva del partit que es constitueixi un govern estable. Segons hem sabut ara fa poca estona, és el preludi del seu adéu com a president de la formació hereva de l'antiga Convergència. Carles Puigdemont reunirà divendres la majoria de diputats a Brussel·les i haurà de veure com combinar el desig de ser investit president i alhora garantir una legislatura estable de 4 anys. Qui avui ho ha demanat, segons ha transcendit, és el mateix expresident Mas, que amb el simbolisme que té que ho demani un president que va haver de fer un pas al costat, ara hem sabut que a 6:45 anunciarà oficialment que deixa la presidència del PDeCAT. D'altra banda, us expliquem que Corea del Nord enviarà una delegació del govern als Jocs d'hivern de Corea del Sud. En la primera reunió avui entre representants de les dues Corees, que s'ha fet els últims 2 anys, Pyongyang no ha concretat si en la delegació oficial també enviarà atletes per competir en aquests Jocs Olímpics d'hivern que es faran el mes vinent. També comentem que la patronal Foment ha obert un expedient per expulsar Cecot. Li dona 15 dies perquè es pugui defensar abans d'adoptar una decisió definitiva. Foment del Treball considera que Cecot actua fora del seu àmbit geogràfic i està molest, entre altres coses, per la carta de protesta enviada al ministre d'Economia espanyol pel decret que facilitava el canvi de seu de les empreses. I un últim apunt, hem sabut que el lema de les 53a jornades de qüestions pastorals de Castell d'Aura, que els faran el 23 i el 24 d'aquest mes de gener, és Joves, Fe, Vocació, amb motiu del proper sínode de bisbes dedicat als joves. Aquestes jornades volen ser una actualització teològica i pastoral per a sacerdots i agents de pastoral i un espai de debat sobre fenòmens, esdeveniments o realitats que estan d'actualitat en les converses al carrer i a l'opinió pública. Estan organitzades pel Centre Sacerdotal Rosselló de Barcelona. Fins aquí l'actualitat. D'aquí a uns moments, el Mirador, abans el pensament del dia, avui amb el marista Lluís Serra.
El treball per la pau i la concòrdia és un dels 3 objectius que l'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, proposa per aquest any que hem iniciat fa pocs dies. Reivindica la figura del bisbe Joan Carrera com a persona que va treballar incansablement per la integració dels nouvinguts a Catalunya. Omella escriu: "Tots estem cridats a fer un esforç per teixir la concòrdia i la confiança mútua dins d'una societat en la qual es dona una gran pluralitat cultural, política i també religiosa. El treball que s'albira és de grans proporcions. Fins i tot un partit d'àmbit estatal ha utilitzat en la darrera campanya electoral arguments etnicistes que representen un míssil a la línia de flotació de la cohesió social. Tampoc no ajuden afirmacions moralment greus segons les quals no es pot ser independentista i bon catòlic. Vivim immersos en una anomalia política i judicial. El restabliment de les institucions pròpies i de les llibertats individuals serà un primer pas que faciliti el treball per la pau i la concòrdia. Caldrà donar molts més passos. Els cristians hem d'incloure més la pregària sincera."
Ràdio Estel.
Els matins de dilluns a divendres se't passaran volant. A 9:45 del matí, la fórmula Lesant a Ràdio Estel. Un magazín ple d'entreteniment per omplir els matins de bona ràdio. Cada dia de dilluns a divendres a 9:45 del matí tens una cita amb l'Albert Lesant a la fórmula Lesant de Ràdio Estel. No hi faltis.
Ah.
Albània t'espera per descobrir-te tots els seus tresors. Del 3 al 9 d'abril, el Club Més Amics et proposa un viatge a la petita ciutat de Kruja, l'amfiteatre romà de Durres, el monestir d'Ardenica o el centre històric de Berat i el museu d'Onufri amb la seva col·lecció d'icones, entre d'altres. Del 3 al 9 d'abril, Albània amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 6 minuts i mig de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el nostre temps d'anàlisi de l'actualitat. Les terribles perversions de la violència masclista fan reflexionar. Amb el cas de Diana Kerr, conegut especialment aquests dies com un exemple d'aquesta dura realitat. Hem vist com es van aclarint els fets amb l'anomenat El Xicle, detingut, i ja en presó preventiva. Tot això apunta a una acció de psicòpata marcada per mètodes especialment macabres i assassins, que no és que facin bones altres pràctiques, però que mostren, això sí, que aquesta violència contra les dones, de vegades, pot ser encara pitjor del que arriba a manifestar-se en molts casos. Molts juristes reclamen que la violència masclista també inclogui accions fora de l'àmbit dels qui són parella o exparella, i aquesta qüestió ha sortit especialment també aquests dies. Aquest cas és inevitablement comparable amb el de la manada als Sanfermines del 2016. Alguns han dit, també aquesta setmana, que aquella noia, la de la manada, no es va barallar amb els agressors, i Diana Kerr, en canvi, es va enfrontar al seu, amb el resultat que tots tristament coneixem. La possibilitat d'endurir les penes per un cas com aquest també es troba ara en el debat públic. Ens acompanyen per analitzar l'actualitat Núria Balada, presidenta de l'Institut Català de les Dones. Benvinguda, Núria Balada, i bon any.
Moltes gràcies, bona tarda.
Com estem?
Molt bé.
També saludem Francina Alsina, presidenta de la Taula d'Entitats Catalanes del Tercer Sector Social i també de la Federació Catalana de Voluntariat. Bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
I completem les presentacions saludant Mireia del Pozo, gerent del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i també productora del programa d'aquesta casa Plusvàlua i Plusvàlua Dones, els dos espais que tenim aquí d'economia i d'economia en clau, economia i societat en clau de dones. Benvinguda, bona tarda.
Bona tarda a tothom, moltes gràcies.
Bé, a totes tres els ha anat bé els Reis, a vostès mateixes i a les famílies també.
Sí, algunes
amb infants, em sembla.
Sí, que els que tenim criatures ho disfrutem més, potser, d'una forma...
És un plus.
Sí, exacte. Sí. Més innocent, amb il·lusió.
I tant.
I quan ets àvia ni t'imagines.
Francina, Alsina té criatures, però hi ha d'una altra generació. Nets, dos nets concretes.
Dues netes.
Dues netes, perdó, molt bé. Bé, avui preguntem als oients, us preguntem a través de radioestel.cat, amics oients, veuríeu bé una cadena perpètua revisable per a l'assassí de Diana Kerr? Pregunta molt concreta sobre aquest cas, que no ha de ser l'únic tema de debat. Podeu respondre sí en qualsevol dels casos, sempre que sigui condemnat. Podeu dir sí només si es demostra que hi ha agressió sexual, o bé no, la justícia té prou mecanismes per evitar que reincideixi. Podeu decantar-vos per una d'aquestes tres opcions, o bé enviar-nos els vostres comentaris directes a radioestel.cat. De moment, en els que han votat, en les últimes 24 hores, destaca la primera opció com a guanyadora amb el 44%, és a dir, que pel que coneixem, sí que s'hauria d'acceptar per un cas com aquest la cadena perpètua revisable. Tampoc és aquest el tema avui, però si volen el podem comentar. Bé, amb el cas de Diana Kerr, primer de tot, és violència masclista aquest cas, és claríssim, s'ha d'exigir que s'actuï judicialment i políticament com el que és.
Sí, jo per encetar una mica el debat, doncs que crec que també doncs ens posarem d'acord amb totes les tertulianes, crec que no hi ha dubte que és violència masclista, perquè de fet té totes les mateixes arrels és masclistes. De fet, Catalunya el 2008 va ser pionera amb l'aprovació d'una llei específica de violència masclista que ja especificava doncs, casos com el de la Diana Kerr, que era un cas de violència masclista. Tanmateix, el Codi Penal no especifica i no té aquest agreujant de violència masclista en els casos que no hi ha la implicació de la parella. Llavors, clar, jo sí que aquí jo crec que hem de fer una reflexió important a la modificació del Codi Penal per la modificació i ampliació als casos doncs, més enllà de la parella.
Perquè estigui explícitament contemplat, que de vegades es pot entreveure, però si no està clarament posat, de vegades sembla que no... Que no
és... El que ens passa a Catalunya és que tenim una llei civil que dona recursos a totes les dones que pateixen violència masclista més enllà de l'àmbit de la parella, però, en canvi, a nivell jurídic això no pot donar resposta. Però qui parla, doncs, d'agressions sexuals o violacions, doncs, també, doncs, en el cas de l'explotació de dones amb finalitat d'explotació sexual o les mutilacions genitals femenines, tampoc estan contemplades com a violència de gènere en el Codi Penal, però civilment, la llei catalana sí que les contempla com a violència masclista. Jo torno a repetir el mateix, o sigui, que l'arrel és el masclista i el patriarcat, i de fet, doncs, la dominació històrica dels homes sobre les dones, i de fet, doncs, clar, això que ha de donar una resposta penal en aquests casos. Per això també reivindicar també doncs, moltes entitats de dones i entitats feministes que fa molts anys doncs, també van demanant aquests canvis legislatius tan necessaris per poder tenir un agreujant doncs, en aquests casos. De fet, si veiem el punt de partida, fa potser 20 anys o 30 anys el Codi Penal no existia l'agreujant de violència masclista. És a dir, jo crec que d'una forma positiva hem anat ampliant els casos, però tanmateix doncs, encara ens queda molt camp a recórrer penalment. I, de fet, a nivell internacional hi ha diferents convenis, hi ha un específic sobre els casos de violència masclista que ja van amb la mateixa línia. No només concloure els casos de violència en l'àmbit de la parella, sinó ampliar-ho a la resta de casos.
Clar, seguint amb el... Sí, gràcies. Seguint amb el que deia la Núria, clar, hem d'entendre també d'on venim. Quan ella estava parlant de les lleis del Codi Civil Català, de l'Espanyol, clar, hi ha coses que no concorden. Sí que és cert que aquí a Catalunya, a nivell de lleis i amb el tema precisament de la dona, hem anat una mica més endavant, això és cert, però clar, és que no fa tants anys, fa 50 anys o 60 anys, recordem que aquí les dones sortien de casa els pares quan es casaven. O per obrir-se una compte...
I menys temps.
Clar, i molt menys temps. Clar, i per obrir una compte corrent havies d'anar amb un home. Mm-hmm. Clar, aleshores, sí que hem avançat, lògicament hem avançat molt, però les coses han de seguir avançant. I el que sí que està claríssim és que la cadena perpètua revisable. Hi ha casos molt forts, i no només aquest d'ara. I no només amb temes de violència masclista. Temes... O sigui, també amb menors. Aquella persona que és psicològicament, perquè això és un tema psicològic, és un violador, ho seguirà sent sempre. El que és un pederasta, ho serà sempre. O sigui, des d'un punt de vista com a advocat, en aquests àmbits, treballes molt també amb els psicòlegs. Aleshores, aquest tema de reinserir...
Però si partim de la base que és una malaltia el que tenen aquestes persones, no hi ha possibilitats mèdiques també? No dic que siguin les úniques.
És que jo no ho defineixo com una malaltia mèdica.
Vostè
no, no ho diria com una... crec que és un tema mental.
Mental, o sigui, però no necessàriament de malaltia mental.
Exacte. En el cap, en el nostre cervell, hi ha una zona concreta que és on resideix l'agressivitat. Aleshores, aquestes persones, doncs, com els psicòpates, com tota una sèrie de gent, tenen alterat en aquest punt que hi ha l'agressivitat.
Però, a més, es diu la paraula psicòpata. No, és que barregem-ho com vulguem, perquè, a més, en el cas aquest primer que començàvem a parlar, del de la Diana Kerr, és claríssim que hi ha un psicòpata al darrere.
Clar.
O sigui, té tot ajuntat.
Sí.
I, per tant, dir que aquesta persona es pot reinserir, que em diguin com. Perquè el psicòpata, quan se l'ha pogut reinserir?
Clar. Quantes vegades ha passat que un violador, quan ha estat dins de la presó, no ha fet res, i un cop li han donat la llibertat, en menys d'una setmana ha tornat a fer-ho?
Sí, socialment és una preocupació.
Es necessiten altres mitjans, perquè la presó per presó no els arregla ni els soluciona, ni molt menys. I no tenim un gabinet especialitzat per fer-li un seguiment a aquesta persona i també per reinsertar-lo, com diríem, no? D'aquesta persona, aquestes tendències. Però el psicòpata, què et diuen, que és la base? És la manca d'empatia.
Sí.
I d'empatia del dolor amb l'altre. Això, si no ho tens, no ho tens.
Exacte. Que és el
com
mateix
es treballa,
que...
això, no?
Sí, sí, que és exactament la manca d'empatia. És el mateix, és una de les bases dels que abusen dels nens.
Sí, dels pederastes.
Exacte, sí. Dels pederastes.
Però això és una psicopatia més.
Exacte. Sí, sí. Aleshores...
Per tant, surten aquí a la taula moltes coses. Per exemple, sensació que un, pel fet de ser home, és dominador de la dona... aquest sentiment possessiu, doncs, de superioritat.
Jo també volia fer un comentari.
Sí,
i,
endavant.
A part de tot, perquè, clar, aquest el comentari o l'afegitó que has fet de dir, home, hi ha molta diferència perquè Diana Kerr es va barallar amb el seu suposat, bueno, amb el seu assassí, i, en canvi, la noia de la manada, no? Dic, ostres, és que eren cinc, com es podia barallar aquesta
per
noia?
Per això,
clar, aquí ve.
L'únic que hem fet és constatar comentaris que han sortit aquests dies a la premsa.
Els mitjans
com
de comunicació...
Poden els mitjans ser tan masclistes, perdoneu-me.
Bueno, però perquè precisament l'aclariment és per desmuntar les teories del consentiment sobre aquella noia.
Bueno,
no?
En els casos d'agressions sexuals, jo crec que el que s'ha de posar és la carga de la prova sobre l'agressor, no sobre la víctima, el fet de no defensar-se o d'anar vestida d'una certa manera o tenir unes conductes a posteriori dels fets, això... doncs no són ni menors ni majors per la realitat del que ha passat, que és una agressió sexual a una dona per un fet masclista.
Però aquest és un dels problemes de la nostra societat, que és que el tema de les violacions, de les agressions, o tot el tema masclista, és un mal social. Doncs fins que no entenguem això, que això ens afecta a tota la societat, i no avancem tots, homes i dones, societat, no farem res. Mm-hmm. Sí, això de, com que s'ha barallat, doncs mira, ara la maten. Ah, no, aquesta no s'ha barallat, però l'han violat, no havies d'haver dit res. Com es tracta des dels mitjans?
Mai justificar,
clar, això és injustificable. Però quantes vegades a les pròpies cases... No, aquest tema no digui res. Quan una persona ha rebut aquest tipus de... O sigui, violació, ha sigut violada. No digui res, això és de l'esfera privada. Aviam... Jo em qüestiono. De l'esfera privada? Però si jo això no ho volia. O sigui, jo ara faig la víctima, eh? O sigui, la víctima això no ho volia. Per tant, no és de l'esfera privada. Ha d'anar, ha de denunciar, ha de fer-se tota una sèrie de reconeixements mèdics. En aquest moment això no és privat, és públic. I potser, quan més es digui, millor anirà tot. A veure, aquí a Espanya, a Catalunya, cada 7 hores ja es dona una violació. Una violació que es denuncia.
Imagina
el que no es denuncia, perquè moltes vegades no es denuncien per la por del que diran a casa o de que arribi a sortir als mitjans i si anaves vestida d'aquesta manera o d'una altra. O sigui, acabem socialment, qüestionant a la víctima.
Però això és com si a tu et roben i dius que, home, la culpa la tens tu per anar lluint aquest abric de pell.
Clar.
Això no se li acut a ningú.
Però per què? Perquè venim d'una cultura patriarcal. Per aquests 50, 60 anys venim d'una època d'un franquisme Clar, no, això...
I són segles.
Culturalment, clar.
No, no, no és aquest... No
és clar, aquí no hi ha un masclisme, eh? Fins i tot que va més enllà, també.
Però, clar, això no és trencar de la nit al dia.
Que per anar millorant aquestes coses, jo crec que és molt interessant doncs, fer pedagogia i fer prevenció amb els adolescents. A partir d'aquesta prevenció i d'aquest ensenyament de relacions igualitàries entre nois i noies, jo crec que serà la via de no tornar a repetir aquests estereotips a tot arreu.
I des de la infància,
eh? I un altre rol en l'home.
També, exacte.
Perquè, clar, el rol que sempre ha tingut és el del protector, és el macho alfa, és el que ha de triomfar, és el que mana, i ara resulta que té una competència que és aquella companya, fins i tot, perquè fixa't que ja, quan comencen, tu mira els adolescents, hi ha uns jocs que dius, ostres, això és pervers, aquesta nena l'estan fent sentir fatal perquè és la més brillant de classe. I els companys mascles això no li permeten. I llavors se n'enfumen d'ella, que si és grassoneta, que si no va vestida correcta... I va haver-hi tot com una cosa i derribo cap a aquella nena perquè minvar-li la seva seguretat.
Clar.
I que no pugui ser superior amb ells en el nivell d'intel·ligència, de resultats, del que sigui. Per tant, aquest rol a l'escola també s'hauria ja de començar a canviar. Home, és que ja en pla igualitari de veritat.
En els patis de les escoles és on diuen que es produeixen més els micromasclismes. I ja des d'edats molt tempranes, o sigui, a P5 ja s'estan produint. I en aquestes edats diuen que és molt important perquè és quan es va definint el concepte de, per entendre'ns, nena, princesa, cuineta, estigues maca, o sigui, sense voler... Els adults diem frases que no són beneficioses. Ai, que maca estàs, portes aquest vestit rosa, ai, que bonica. Què els estem dient? Que el seu aspecte físic és el que importa i en el nen, quan plora, que diem, no ploris, que no ets valent.
Els homes no han de plorar.
El rol. Clar?
Aleshores, què estem fent? Estem tapant psicològicament tot el sentiment.
Una igualtat, que comentava ara la senyora Alzina, en dignitat, en drets, evidentment no és una igualtat biològica, perquè els homes i les dones són diferents, també cal aclarir això.
No, però clar, els rols sí que els hi hem de treure aquest rol masclista.
Sí, sí.
De tota la vida.
Sí, de l'home superior paper, o de l'home superior.
La princesa i el príncep, el salvador i la salvada.
Exacte. Fixa't els contes.
Sí.
Són els contes que se'ls llegeixen a l'escola.
Tenen aquestes herències, també, masclistes.
Clar.
Bé, avui compartim el mirador de l'actualitat amb la presidenta de l'Institut Català de les Dones, Núria Balada, amb la presidenta de la taula d'entitats del tercer sector, Francina Alzina, i amb la gerent del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Mireia del Pozo. Tres dones per parlar d'un problema greu, la violència masclista. Creuen vostès que és bo que sota el paraigua de violència masclista s'inclogui tot? No per barrejar, no per dir que és igual una cosa que l'altra, però sí per deixar clar que existeix aquest substrat, no, de masclisme, d'actituds de superioritat de l'home que es creu sobre la dona, fins al punt de creure's en dret, això, de violar-la, d'agredir-la en l'àmbit de la parella o fora.
Però tot és la seva això. Frustració. Fixa't que, en el fons, el que els està molestant és que aquella dona sigui maca, que aquella dona sigui brillant. O sigui, és una frustració com a home que ha de demostrar que ella està per sobre, la que la pot dominar. És la dominació.
Una cosa interessant també, el que deia la Mireia, és el tema de passar també de l'esfera privada a l'esfera pública. Perquè, en fi, jo ara recordo un anunci, no sé d'on, d'algun lloc del món, on es veia una festa d'un cap de setmana on uns nois cridaven i feien soroll i, doncs, de seguida un veí trucava a la policia per dir, escolta, m'estan molestant. I, en canvi, es veia a la mateixa escena una parella que s'estava barallant i ningú feia res. Que és que s'ha d'entendre que no és un problema de dones. Sí que és veritat que a qualsevol dona li pot passar al llarg de la seva vida, però no, és un problema social que s'ha d'entendre com a conjunt de la societat de rebutjar-ho i donar-hi una resposta.
Clar, amb això que estaves dient, Ignasi...
Sí, em referia que és bo que es consideri sota el mateix paraigua, perquè el problema és el mateix.
Sí.
Divers, però és el mateix.
Sí que és veritat el que deia la Francina, que aquestes persones que fan això doncs, tenen minvat la seva autoestima i per això tenen aquesta actitud, però... Amb el que estava dient l'Ignasi, ho eixamplem més? Jo crec que sí, aquest paraigua s'ha d'eixamplar més. Perquè, per exemple, el fet d'internet, internet és molt bo per algunes coses, però en aquest tema és molt nociu. Perquè, per exemple, ara comparant amb el cas de la manada, els adolescents, la gent jove, això ens ha passat a tots, no? Totes les persones, quan anem en grup, ens envalentonem més. Aleshores, la gent jove surt de festa, van en grup i uns per uns altres. Què passa? Que a la nostra època, quan nosaltres érem joves i la gent tenia certa curiositat per alguns temes, pornografia, ho veies en una revista. Aleshores, en una revista allà veies imatges, imatges estàtiques. Veies uns pits, un el que fos, però en aquests moments no. En aquests moments, els nanos de 9 anys, 10, 12, 13, encara no s'han fet mai un petó d'amor, es connecten a internet i el que veuen de pornografia són imatges...
Vídeos complets.
I de violència. Vídeos complets que, a més, no són normals. O sigui, normals. Vull dir, no estem parlant d'un acte sexual normal, consentit, tot bé. No, 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 no. Són unes imatges sàdiques, brutals. Aleshores, i què passa? Que si això aquest nano ho està veient d'una forma, entre cometes...
normalitzada.
Aquí arriba. Que el seu cervell va normalitzant això. I aleshores creu que les relacions sexuals són així. O sigui que en això el tema d'internet no ens va gens bé.
És curiós que avancem en la consciència col·lectiva de la igualtat de drets i, en canvi, tenim algunes perversions que van a més.
Mira, avui estàvem un dinar i estàvem unes quantes amigues i deien... saps aquest anunci que es va fer del Pozo, que van protestar des de les entitats de salut mental perquè el retiressin?
Sí, d'uns embotits, no?
Sí, però que era aquell amb odio i que es feia una miqueta de broma sobre els malalts mentals. Sí. Com a taula nosaltres també vam signar perquè això retirés. S'ha retirat aquest anunci.
Sí.
I llavors dèiem, hauríem de començar a fer el mateix.
Sí. I tant.
Amb el que és el feminisme. Perquè si ens fixem només amb els anuncis de que les dones són objecte de tot, objectes purs, ens quedem sense anuncis a la tele.
Clar, és que la publicitat, hi ha una cosificació immensa. Tant a la televisió com a l'internet,
sí,
a les revistes.
Anuncis de vehicles on la dona apareix com un objecte.
Mira, avui m'ha encantat, i entre cometes, però m'ha encantat que els Godó els hi posessin una multa al Premi Godó.
Per això de Suez, sí, per discriminació, sí.
Ja era, sí, ara,
molt bé.
Lo dels vestits, sí, sí, de les noies.
És que no pot
pobres
ser.
Nenes.
Sí, 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 no pot ser.
Bé, senyores, que el temps és implacable, però molt interessant tot el que estem comentant. Recordem que a Espanya hi ha una llei integral contra la violència masclista, aprovada l'any 2004 per unanimitat, pobra de recursos en aquests anys, no ens n'hem sortit. I potser per contraposar el cas de Diana Kerr amb els casos generals de violència masclista, potser tenim la sensació que quan són en l'àmbit de la parella no generen tanta alarma social, a diferència del cas de Diana Kerr, que tots hem tingut la sensació que la nostra filla, la nostra neta, la nostra germana li pot passar. I,
no,
i
si
això potser crea més alarma.
Sap, home,
ells... Clar, si és un matrimoni, és privat, es discuteixen, però queda entre ells. Sembla però,
que no... Oh, i ell és allò de no s'hi fiqui, allò que és la meva dona, perdoni.
Clar,
això era aquell cas que van pel
problema,
carrer.
Exacte. El que deia vostè, Mireia del Pozo, ho comentava abans, ho destacava, que és un problema social, però no ho veiem així, o ens costa veure-ho així.
Clar, i aquest ens arriba molt més perquè ens pot passar qualsevol.
Clar.
Però què és el que diem quan surt una filla de casa? Quan surt un vespre de casa, vés amb compte. Què és el que dius quan surt el nano? Passa-t'ho bé.
Sí, senyora.
No anem bé. O sigui, per què la nena ha d'anar amb compte? No, no és la nena que ha d'anar amb compte. És tota la societat
tota
que hem
societat
de canviar. Perquè nen o nena ens pot passar tots coses, gran, noi, home, a tothom. Som tots que hem de canviar perquè a ningú ens passi res.
En els pocs instants que ens queda, algun comentari més sobre això, sobre aquesta diferència entre la violència masclista en general i casos particulars?
Bueno, i jo crec que, de forma positiva, hem anat ampliant, no, aquest ventall, o sigui, que cada vegada se'n parla més, que cada vegada les entitats també de dones fan més èmfasis, fan campanyes també de difusió, doncs, més enllà de la parella. Jo recordo, doncs, també, doncs, derivat d'aquest cas que va passar a Pamplona, doncs, se n'ha parlat molt més. Totes les festes majors, quasi bé, no hi ha cap ajuntament que no faci cap campanya d'agressions sexistes a les festes majors. Jo crec que això ha anat fent teixint, no? I ha anat, doncs, generant discurs també que això, doncs, va quedant.
I un canvi, jo crec que cada vegada més substancial i que és important, que abans només en parlaven les feministes i era cosa de dones. Val? I ara els homes ja en parlen.
Per sort.
I ja els hi afecta. I aquí ja crec que hem començat a engegar aquesta roda per fer aquest canvi que necessitem.
Potser una reflexió de fons que també ens pot interpel·lar. Masclisme és un concepte negatiu, feminisme no. Potser hauríem d'aconseguir que fossin iguals. És a dir, que els homes poguessin defensar els seus drets.
Les feministes han estat molt mal vistes.
També molt mal vistes, però avui dia té bona premsa.
No fumem.
No. Certament, però que el feminisme ben entès és molt positiu. En canvi, quan parles de masclisme, no, jo no sóc masclista, no? Tots ho diem.
Perquè ho ajuntem o sempre ho interpretem com aquesta dominació del mascle sobre la femenina.
És per aquesta sensació de dominació històrica, aquesta perversió, perquè certament és una perversió. No ho diu un servidor per cada bé, és la realitat.
No és perquè et fem por l'estat.
No, exacte, ni perquè estigui en minoria, tampoc. Bé, bromes a part, el tema certament és molt seriós i esperem que val més tard que mai, no? Que es posin les piles als polítics, en tots els àmbits, més enllà d'ideologies.
Els polítics i la societat.
I la societat, evidentment.
La societat i les lleis.
Gràcies, Mireia del Pozo, Núria Balada i Francina Alsina. Fins una altra, que vagi bé.
Adéu.